com el rebran els seus companys d'equip, el paper que jugarà d'acompanyament, en aquest cas, l'entrenador i l'estaf tècnic. Jo crec que hi ha moltes variables que al final jo crec que és més fàcil jugar a primera divisió que, per exemple, jugar amb el Barça Atlètic.
Tenen eines per assumir un canvi com el que suposa amb 15 anys ser jugador del primer equip del Barça?
Lamin, bueno, el vaig rebre amb 12 anys, crec, a la Masia, i és un xaval que és molt discret, és un xaval molt reservat i que observa molt, parla poc, però és un xaval que interioritza i que té molta capacitat d'assimilar les coses, no? I jo crec que per la seva edat és molt, molt madur, no? És important que estiguin a sobre, però bueno, tenim la sort hores d'ara que tenim un entrenador que ha viscut la casa, que coneix bé la casa, i millor acompanyament que poden tenir amb el Xavi Hernández crec que, pues, que és difícil que tinguin, no?
Jo crec molt amb que aquest acompanyament ha de sortir, evidentment, del propi noi amb la maduresa que pugui tenir, però després el ficar de peus a terra, jo crec que en aquest cas és els propis companys com a elements de guiatge d'aquest arribar al primer equip i, evidentment, l'estaf tècnic i els entrenadors. Cuidar-lo, mimar-lo, exigir-lo, protegir-lo, i si això es produeix, és possible que la lectura que em faci la Mino, que sigui de 15 o 16 anys, pugui ser encertada. Si aquest tenir el cap ben amoblat no hi és, podem parlar de que podem joguines espatllades, que se'n diu, no? Que sovint passen.
I una darrera, quin sostre li veieu, Xavi Carles, a Lamin?
No és un jugador que sàpiga fer bé només una cosa, no? No és un jugador que diguis, no, amb l'1 contra 1 és molt bo, o és un jugador que remati molt bé, o és un jugador que tingui arribada. Jo crec que és un tio que és molt complet, i perquè té gol també, o sigui, és un tio que encara ve, és un tio que té gol, que té recorregut, que arriba bé, que golpeja bé, vull dir que crec que és un xaval que pot marcar una època al Barça.
Esportivament és un privilegiat i té unes dots que cap entrenador, jo crec que en 15 anys o a prop de fer els 16 anys se la jugaria amb un esportista si no el vegués preparat i si no el vegués amb aquelles condicions. Jo crec que físicament és un noi molt, molt potent, jo crec que té unes carreres de joc que van com en ell al dit al Barça, i jo crec que té el millor entrenador possible perquè el pugui polir i li pugui treure el màxim suc possible.
Doncs excel·lent l'informe que ens ha presentat el Saveres, amb algú que coneix perfectament la Masia. Vosaltres teniu clar, començo per tu, Xavi, que diguem que també ho has tractat, teniu clar què faríeu de cara a la temporada que ve amb Lamin?
Jo,
a veure, sospirs.
No, a veure, jo li faria, sí, segons el cas, que això s'ha de veure quantes fitxes té el Barça B, no? Uh-huh. Quantes necessita, uh-huh, quanta gent.
Però,
hi ha...
Però el que també millor aniria el jugador, diguem-ne, en termes de creixement.
Home, jo que el millor aniria el jugador, en un primer moment, i vist el que hi ha, és que tingués fitxa com a mínim amb el Barça B, i que s'hi pogués anar alternant i entrant amb entrenaments i tot el primer equip, jo crec que aniria molt bé. Ara, m'agradarà veure'l jugant, insisteixo, amb una primera ref,
clar,
amb un Barça B.
La federació és punyetera. La competició
si,
és punyetera.
Si comets el risc de que no se'n surti, en el sentit de que, bueno, que no té continuïtat el Barça B, pel que sigui, després el pots baixar. En canvi, mira, si li fas fitxa de juvenil A, cap amunt sempre pots pujar durant la temporada, no? Us he de dir que normalment són les decisions més complicades que hi ha, perquè tens moltes vegades sobre la taula, tens molts tipus de jugadors, hi ha jugadors en el juvenil A que són molt bons, no? I que el seu pas segur que és el Barça B. Per tant, el Barça B, crec recordar que té disponibles, que hi ha 21 o 23 fitxes, bueno, és un encaje de bolillos que diuen els castellans,
sí.
no és pas fàcil.
Dani.
La meva lògica és que si tu amb 15 o 16 anys fas debutar amb un jugador al primer equip, em diu que després
hauria d'anar
al filial, al Barça B, no? Has de saltar etapes i has saltat la més important, que sí, ja has jugat al primer equip.
Clar, però com que és un cas tan excepcional...
Doncs és excepcional, jugues amb el Barça B, perquè és excepcional. El que no jugaràs seràs amb el juvenil. Has d'anar saltant etapes. Si ha saltat la més important, que ha passat del juvenil, ha passat del Barça B i ha debutat amb el primer equip, jo entenc que hauria d'estar al Barça B, entenc.
No, no va dir que Manso va passar tres quarts del mateix, que crec que no va passar ni pel filial.
No.
I va fer el salt i es va quedar al primer equip.
Jo no ho tinc molt clar. Jo no ho tinc molt clar si és necessari que passi pel B.
Si és necessari que passi pel B?
Sí. No sé si pot ser que igual no és ni necessari que passi pel... No sé, ja t'he dit d'entrada que no ho tinc clar, ja.
Però què vols dir, Pichi, que ja el tindries al primer equip?
No, que si està en el juvenil, per mi m'és suficient. Igual no... Per què ha de passar pel Barça, obligatòriament? Si demostra que té qualitat suficient el juvenil per pujar-lo al primer equip i jugar. No fa falta que jugui...
Perquè
és que aquí juguen homes i es farà més home.
Perquè sembla que competeixis més el Barça B que amb el juvenil. Perquè més, hi ha més diferència.
També et dic una cosa. No? Si estigués tan clar, no l'hagués fet jugar 7 minutets amb 3-0, amb 10... És dir, si tu veus molt clar, com qui diu, pues el fas jugar mitja hora o d'inici... És dir, jo crec que és molt diferent, i bueno, ho sabeu vosaltres també. Tu pots rendir molt bé en un entrenament. Normalment, entrenar al primer equip et fa ser més bo, també, perquè al final estàs entrenant amb companys molt més bons, que et fan la passada quan te l'han de fer, en el moment exacte, quan fas la desmarcada...
És l'etern debat, no? Però, Xavi, sí, però a vegades també competir, no en entrenament, sinó en competició, amb un altre equip, en què també puguis formar, etcètera. Sí,
però jo també, Torre, però jo també faria una pregunta, a veure una cosa. Realment, si no és per un desig de la pressa que pugui tenir el propi jugador, què canvia? És dir, si no ha de ser un jugador clar, que tingui molt protagonisme, què canvia que jugui o que estigui fix en un primer equip quan acaba de complir el 16 que quan en tingui 17? Si ho fa molt bé i és molt bo i tal, si Déu vol, jugarà fins als 35. M'explico? Vull dir que al final s'ha de mirar tot en el context.
Però per què l'hem de fer per jugar passar pel B?
No és que se l'hagi de fer passar.
No,
el que vull dir és que, primer de tot, perquè a més juga en una posició que normalment, en aquestes posicions, has de ser molt determinant. O l'entrenador t'ha de veure com molt determinant. Potser sí que el veuen tan determinant, però...
Aquesta és una mica la clau, no?, el pla que tingui Xavi. No? Si no li veus minuts o has de dir no, és que ja tinc dos o tres jugadors, doncs segurament no té sentit que hi sigui, però si li has de donar minuts, doncs...
Tampoc és necessari que estigui al B, no?, per jugar al primer equip després. Pots estar al juvenil i passar al primer equip.
Jo
estava al juvenil i vaig passar al primer equip. Tampoc hi havia un B, estava... Bueno, en aquella època l'Espanyol estava a regional, no hi havia segones Bs i tot això, no? Però a mi em diu al cap que dius, si has debutat, doncs, escolta, per competir on està el grau de dificultat o més grau de dificultat? Amb el juvenil o amb el B? Clar, amb el juvenil, si és tan bo, que jo no en tinc cap dubte, doncs amb el juvenil n'hi ha sobrat. Doncs ja anem a posar-li més dificultat, no?
Sí, és així com ha de ser, però jo insisteixo, si jo fos el seu pare, i així ho dic de clar, si no vol dir tenir fitxa de jugar, si tu tens fitxa del juvenil, pots pujar tant al Barça B quan sigui necessari com al primer equip. En el moment que el club decideix fer-te fitxa del primer equip, per dir alguna cosa, un cop tens fitxa del primer equip, allà s'acaba el tema. Si no jugues, no jugues enlloc.
Sí, sí.
Explica el Barça B. Explica com va ser el Ansu Fati.
Hòstia, ara no tinc clar, ara m'ho miraré.
L'Ansu Fati
va pujar sense
estava,
passar.
Era juvenil de segon any, si no m'equivoco. Ja jugava amb el juvenil A i va anar creixent i el van convocar amb el primer equip, ho va fer molt bé, se'l van quedar i va seguir jugant.
Crec que debuta amb el Verde, no?
Sí.
Amb el juvenil.
Sí, era edat de...
No va passar pel bé, com diu el
No va passar pel bé, va passar del juvenil directament al primer equip. Però no tenia 16 anys. No sé si m'explico.
No. Quants en tenia en aquell moment?
Ja crec que era no sé si juvenil de...
Ara 17, 18 tindria.
Crec que era juvenil de segon any.
Sí. Home, sí. No, 17, 18, no, perquè va debutar amb
16.
Menys al primer equip.
Sí, també és veritat, exacte. Sí, encara
va debutar amb 16 i pico.
Sí.
Per tant... Estem parlant d'un any de diferència amb aquest noi que ha sortit ara en la mà.
Sí. Jo crec que a dins nostre, segueixo dient, que em fa l'efecte, que el fet de veure el 15 allà fot mal,
16 anys, 9 mesos, 25 dies.
Amb això, Ansu Fati va...
El debut del primer equip.
Va debutar.
Sí, era juvenil de primer any.
I què va fer després? Ja es va quedar al Barça el primer equip?
Això era...
No, no ho sé.
Jo crec que no.
Quina...
Ara t'ho miraré.
Quina...
Exactament.
T'està posant feina, aquí. T'està posant deures,
no, no, perquè no sé que tens una informació de nassos.
Dóna'm un minut.
Mira, farem una cosa, farem una pausa i ara el Sape ens il·luminarà amb la informació que li demana el Solsona. És diumenge vespre, és pony, i el Solsona aquí fotent canya. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Seguim. Abans, però, escolta això, sabe que t'interessa. Vols que els teus fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura?
Home, i tant.
Estic convençut que sí. Doncs ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventures a Vic. Entreu a colòniesrac1.cat i feu la reserva a inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1. Ara de seguida...
Exacte,
fes el favor. Ara de seguida... Seguirem parlant de la Vinyaval i del Barça. Abans, però, tenim una última hora informativa. Amb el company dels servicis informatius, el Víctor Cullell. Hola, Víctor, bona nit.
Què tal, Dani?
A veure, què m'expliques?
Doncs mira, de la plana internacional, que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha anunciat fa pocs minuts que els serveis secrets de Turquia han matat el líder d'estat islàmic, Abu Hussein al-Qurashi. Erdogan ha dit en una entrevista a la televisió pública del país que l'han matat en una operació a Síria.
Els nostres serveis d'intel·ligència han estat seguint el suposat líder d'estat islàmic, Abu Hussein al-Qurashi, durant molt de temps. Espero que a partir d'ara continuem la nostra lluita sent implacables contra les organitzacions terroristes.
De fet, ha dit que el van matar ahir. És, per tant, un anunci d'Erdogan, el president turc, i ara estem a l'espera que Estat Islàmic hi digui la seva i confirmi o desmenteixi aquesta informació.
Molt bé, doncs estarem pendents. Gràcies, Víctor.
Fins ara. Bona nit.
A veure, a punt de dos quarts d'una. Mentre el Sape segueix buscant la informació... Que...
Aquí estic aquí. Ara
estàs aquí, estàs aquí. Sí, molt bé, perfecte. Ara, quan el Sape la tingui, ens la explicarà. Ara de seguida parlarem també del Girona, que juga demà. Però abans, Pichi, què et va semblar ahir al Barça? També no sé si és poc analitzable el partit tenint en compte les circumstàncies que va haver-hi.
Sí, es van posar les condicions molt favorables amb l'expulsió, amb alguna sèrie ja, però bueno, l'actitud de l'equip, el dinamisme, com va sortir, jo crec que va estar... Després dels dos partits anteriors que havíem vist,
sí, sí.
No? Veritablement el nivell va ser un altre. Em va agradar molt Bus i la primera part jugant amb toc, donant-li molta velocitat a la circulació de la pilota i bueno, però de tota manera és cert que el quedar-se amb l'expulsió d'Edgar, pues el partit va ser molt, molt massa fàcil.
Ara, amb Pedri tot és més fàcil, Pichi? Vull dir,
no,
de quina manera?
Pedri i De Jong, sense cap mena de dubtes, que és molt més fàcil. L'equip canvia radicalment. Ja li donen un timing, li donen man en el camp... Sí, hi ha diferències. Ja ho hem parlat més vegades, no? El fet aquest de que tal vegada no se tenia la plantilla que molta gent es creia que es tenia. I que quan fallen tres o quatre jugadors que són primordials, entre ells per mi Christensen,
sí.
Pues, l'equip canvia molt el seu rendiment.
Absolutament. Dani?
Sí, la veritat és que va començar molt bé amb el 1-0 i després ja... Doncs pràcticament amb l'expulsió no hi va haver partit, el Barça molt superior, amb el domini, amb el control del joc, amb la possessió, amb les arribades, i jugues contra, a més, contra un Betis, que és un equip que no es tanca, que no. Agrada també participar.
Que no passa pel seu millor moment, tampoc.
Que no passa pel seu millor moment, que crec que l'únic partit que ha guanyat els darrers va ser contra l'Espanyol, però... Vaig veure també un Rafinha molt bastant actiu, està participant molt, amb molta idea, Lewandowski també.
Ahir l'Agut defensava molt a Rafinha, l'ha estat defensant tot el cap de setmana, Rafinha, que sembla que està una miqueta menys tingut, Rafinha.
Qui?
L'Agut.
Ah, sí, no, el que passa que, escolta, hi ha jugadors que quan...
Va.
Quan estàs bé, i a partir que quan un està bé...
Va estar bé, però també crec que ja a mi, en el global de la temporada, els números em semblen bons, i el que li he vist, en canvi, a mi no m'acaba de convèncer.
Ja, jo crec que hi ha una... Sí, però hi ha una comparació odiosa amb Dembélé, i de com l'entrenador gestiona les dues posicions, i aquí molts imponderables. El preu que se'n va per Rafinha, però jo crec que en línies generals...
Jo li trobo a faltar desequilibri, per exemple, a Rafinha. Mm. Jo.
Sí, se'n va, quan va cap a dins i fa aquelles centrades tan tancades que el porter no pot sortir, doncs es converteixen en molt perilloses. És veritat que a vegades no surt per banda dreta, jo esperava de quan en quan, alguna vegada l'havia vist fer alguna bicicleta d'aquestes, que em fa veure que va cap a dins i va cap a fora. Bueno, però sí que s'ha vist algú més actiu i més entonat que els darrers partits. Això què vol dir? Que si estigués Dembélé bé...
Doncs, ja et dic que aquí jugaria, no tinguis cap mena de dubte.
Però clar, també i sempre ho dic perquè és la veritat, sense treure mèrits el que va fer el Barça, que va guanyar amb una solvència tremenda i els números que té de tota la temporada són incontestables, però... El Betis és un equip que, si no té la pilota, pateix molt.
Que li va bé, al Barça.
I allí, doncs, Lewandowski es va trobar bastant còmodo, tots van tocar bé.
Sí, malgrat que ho deia, crec que el Correas, ara el Xavi, però... Hi ha alguna cosa a Lewandowski?
Sí, no està
fent... Perquè era per cascar-ne 3 o 4, vull dir, en tot el que li va donar a Pedri. Però vaja.
Sí. Jo, del partit...
No, bé, com que en té 3 o 4 ahir...
En fot una.
Sí,
I tant.
Perquè té 3 o 4 carmelets, que l'Ole només en tenia una i si no està fi, no feia cap.
Sí.
Jo, venint dels dos partits que veníem, m'hagués agradat veure un partit 11 contra 11. És a dir, que no se malinterpreti, òbviament, però a mi m'hagués agradat veure...
T'estàs preguntant...
Amb un Betis
per què?
Bueno, no, el que passa que... És veritat que Pedri, juntament amb De Jong, dona molt. Primer perquè Pedri, no sé si ho vols fixar, va alliberar una quantitat de vegades entrant des de darrere, simplement arribant gairebé fins a línia de fons, arrossegant o rebent, fa moltíssima feina a nivell tècnic i a nivell tàctic. Però sí que és veritat que el partit es va acabar amb la segona targeta i això el Barça va aprofitar. És veritat que moltes vegades et quedes amb un home més i tampoc ho aprofites.
Clar,
I ahir el Barça sí que és veritat que ho va fer bé i ho va aprofitar molt bé aquesta circumstància.
Era necessari.
Hi ha un altre aspecte, Xavi, hi ha un altre aspecte, és que normalment amb 3-0 al marcador la segona part és un tostón impressionant.
Sí.
I ahir van seguir amb la mateixa actitud, anar buscant més gols i sent intensos, no? Jo li dono mèrit, perquè normalment quan hi ha una primera part així i a més jugues en superioritat... Buah.
I tal com estava l'ambient, Pichi, crec que era molt important que passés això. És a dir, tenint en compte com estava la temperatura i que si s'està fent llarga la lliga, bueno, i bla, bla, bla...
És que jo sóc dels que va dir que com, si seguís aquest camí, podia ser que d'aquí a final de temporada s'acabés xulant a l'equip en algun partit a casa, perquè sí. si no tenen si els jugadors no tenen cap objectiu... arriba un moment que és molt difícil mantenir un nivell competitiu.
Sí, sí, sí.
Mentalitzar-te per competir, ser intensos i això, es fa molt complicat.
Sí, sí,
per tant, és bo que ahir l'equip reaccionés. Sí.
Objectiu que Ter Stegen no encaixi
i
tal.
I que Lewandowski sigui pitxitxi, perquè l'altre s'ha fotut les piles.
Què li diu a Rafinha que pot ser objectiu? Ja. O a Lewandowski aquest objectiu, que Ter Stegen sigui el portament en golejat o batisca un rècord?
Ells mateixos.
O
sigui, tu creus que Lewandowski no vol marcar col·lectiu. I Ter Stegen no sap això? O què?
Clar que sí, però no, t'estic dient, Dani, que a Rafinha li la bufa que Ter Stegen encaixi 8 gols, 10 o 12.
Però ben bufada, eh?
Jo crec que esperem que pel bé del col·lectiu s'amoïnin una miqueta els uns amb els altres. Perquè si no... En fi, a veure, per anar tancant tertúlia, ara de seguida serem a Nàpols, perquè avui, hòstia, hi havia una liada a Nàpols, a tres parells de nassos, i al final el Nàpols ha quedat sense Scudetto. Abans, però...
Res, que li dic al Solsona molt ràpidament.
L'has tingut aquí treballant és increïble, Daniu.
És un fenomen, igual que tu, però ho diu no per mi, ho diu per tots.
I tant.
Ansu Fati, la 16-17 cadet, la 17-18 cadet juvenil, el juvenil B, la 18-19 és el juvenil, la 19-20 juvenil A, i aquella temporada, la 19-20, ja alterna amb el primer equip. La següent, la 20-21, i ja es queda com a jugador del primer equip.
Doncs mira, ja ho
tens. Però fixa-t'hi, va passar 20-21, pel juvenil 21-22, B, eh?
Sí, i tant, imagina't. En fi, els camins són inexcrutables. Em llegia
alguna cosa més, Solsona? Més deures?
Va passar pel B i parlar perquè no havia debutat. És que aquest ha debutat.
Sí.
La diferència.
Això també del recorregut és molt curiós, perquè estava llegint avui el llibre del Lomartín,
Quan
varen ser d'ans, és excel·lent. Tu penses, el recorregut de Busquets, de Sergio Busquets, el Jàbec, el Jàbec fins a juvenil, vull dir, imagina't. El millor migcentre per mi de la història. Un dels millors migcentres de la història. I amb tots els respectes cap al Jàbec, només faltaria, però jo crec que ja se m'entén. En fi, a veure, que hem d'anar a Nàpols. Abans, hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Hola, bona
demà nit. Tanca la jornada 32 de primera. El Girona juga demà. Demà, 1 de maig, visita el Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla, dos equips en un molt bon moment.
Sí, els gironins perquè venen de golejar el Madrid, 4-2, i el Sevilla perquè ha sumat 12 punts dels últims 15. El Girona, que afronta el partit a 10 punts del descens, queden 21 en joc pels catalans, tot i que ara mateix, i això és cert, té més a prop a Europa que no pas la zona vermella, i és que si guanyés el Madrid la Copa, el setè classificat de la Lliga també juga Conference League. Molt difícil, però vaja, que el Girona està a 5 punts d'aquesta hipotètica posició de Conference. Més enllà d'això, l'equip afronta el partit amb una baixa sensible, la de Cristian Estuani, amb molèsties a la cuixa dreta. També són baixa per sanció Arnau i per lesió i Angel, Borja i Toni Villa. Avui ha parlat Mitchell, mirant de rebaixar l'eufòria després d'una setmana en què, com dèiem, van guanyar el Madrid i, per tant, els ànims són positius.
Ja està, pensar en darrere sempre no és bo. La repercussió està bé, tothom ens ha felicitat, és un pas endavant, el club ho mereix, els jugadors també, però hem de continuar. La Liga continua, són 7 partits més i necessitem fer les coses perfectes per guanyar i arribar als 53.
L'equip està en el seu millor moment, només una derrota en les últimes 6 jornades, 11 punts dels 16 possibles. Ara bé, això és tan cert com que el Girona tampoc ha estat mai capaç de guanyar el Pizjuán en les dues visites anteriors, i tampoc hi ha marcat cap gol. Sevilla-Girona, demà a les 9, amb arbitratge de Muñiz Ruiz i, com sempre, en directe a RAC1.
Un bon partit entre dos equips, insistim, en plena forma, a veure si el Girona pot seguir completant aquesta temporada absolutament excepcional que està tenint. I el futbol internacional avui havia de ser un dia històric, havia de ser un dia monumental per un equip que té una història molt relacionada amb algú que li agrada molt als Saperes, amb el gran Diego Armando Maradona. No guanyava una Lliga des del 90.
Des de 33 anys.
Amb el Diego.
Era la tercera, la tercera que guanyarien.
Avui havia de guanyar la Lliga, havia de guanyar la Lliga al Nàpols. Perquè estava embogida, estava la ciutat, però no ha pogut ser.
Jo encara confio que la perdin, eh?
Com?
Sí.
Ah, sí, sí. Perquè no sigui tan...
Exacte, jo només vull que quedin les lligues de Maradona.
Des d'aquí una abraçada a tots els amics napolitans. Que, no, és que no sé si hi ha Nàpols...
Per ells vull que la...
clar, clar,
el Nàpols
m'agrada. Jo crec que hi ha Nàpols que fins i tot hi ha gent que té fins i tot aquesta esquizofrènica sensació estranya.
Home, que la volen guanyar, però a mi m'agradaria que quedessin només les de Maradona.
Ha viscut durant tot el dia aquesta bogeria la nostra corresponsal a Itàlia, l'Anna Buch. Anem cap allà. Hola, Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. Què has viscut? Explica'ns què has viscut avui a Nàpols, perquè, vaja, si la ciutat de Nàpols, per aquells que hi hagin estat ja de per se, és una ciutat, diguem-ne, particular, avui encara ho era més, no?
Sí, ha estat una mica com un assaig general del que podria passar dimecres o dijous si tot acaba com hauria d'acabar. El que ha passat ha estat una mica que tothom pensava que si no guanyaven avui la Sèrie A seria perquè la Lazio guanyaria el camp de l'Inter.
Sí.
I, per tant, una vegada, al principi, el partit, no, que ha començat marcant la Lazio, tothom estava ja patint, bueno, això ja està, tornem a casa, avui no és. En el moment en què l'Inter guanya, l'eufòria total, la gent estava brindant amb el Prosecco, traient les ampolles, etc. Arriba i el Nàpols al final no fa la feina, no? Sí. Llavors ha estat una mica una baixada general d'ànims total. Clar. O sigui, els petardos a tot arreu, bueno...
El moment del gol,
d'esperar uns dies.
El moment del gol de l'empat de la Salernitana, clar, vull dir, tot ha baixat absolutament de cop, no? Vull dir, deu haver estat... Tenir tot allò a tocar, la traca a petar, i de cop apagar-ho tot.
Sí, mira, perquè et facis una idea, jo era en un bar, en un barri bastant cèntric, que es diu Quiaia, i a poc a poc, bueno, els que estaven des del principi al bar, al principi eren pocs, però de sobte centenars de persones mirant la mateixa pantalla petitíssima des de lluny, cridant com bojos, etc. Quan marca ja el Nàpols, bueno, pues això, brindant, tots beguts, cridant com bojos, i ha arribat el moment del gol, i clar, s'han quedat tots en silenci, que hi havia gent que ni ho havia vist, que havia marcat i continuava cridant fins que els han dit calleu, que això no va bé, no? Fins i tot gent que ha anat al lavabo, ha tornat amb copes, etc. i s'han trobat que no podien celebrar com es pensaven. Però bueno, sí, bueno, hi havia gent fins i tot que tornava, molts napolitans o italians d'orígens napolitans que han vingut d'altres parts d'Itàlia, fins i tot de Suïssa, per celebrar avui, per la que havia de ser la festa del segle, que han hagut de tornar a casa seva, i els hi preguntàvem què, tornareu? I diuen no, aquesta vegada ja no, que ens quedem a Milà i ja està.
Ara el dimecres què? Vull dir, perquè és entre setmana, pot ser per passiva, però es prepara igualment una gran festa o no?
Sí, clar, però saps que avui era el dia perfecte, perquè demà és festiu, és el dia del treballador, bueno, és començar la setmana amb molta alegria, i ara, a més, se la jugava a casa avui contra la Salernitana, el derbi local, a l'estadi Maradona, tenia com molta més màgia, a més coincidia que, si no m'equivoco, és un dia després del 29 d'abril, que va ser l'última lliga que va guanyar Maradona, el de l'any 90, tenia una espècie d'èpica fer-ho avui. Ara sí, a més el dimecres sí, serà perquè la Lazio no guanya, per tant no tindrà la mateixa màgia, i el dijous serà el Nàpols a camp contrari, per tant tampoc serà a l'estadi. Bueno, hi ha rumors de que volen posar pantalles gegants per veure aquest partit el dijous a l'estadi. Veurem si ho acabaran, fent.
Doncs estaria bé per tenir tothom concentrat, també estaria bé la cosa. Molt bé, doncs ho seguirem veient. Anna, gràcies, una abraçada, que vagi bé, bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Bona nit. Un quart d'hora i la una, a veure si el Nàpols acaba guanyant aquesta lliga boja. Heu estat a Nàpols? Algú ha estat a Nàpols aquí?
Sí.
I què?
Encara està com fa 30 anys.
No m'has portat una samarreta de Maradona?
És veritat?
No m'ho has demanat, No
cal que ho demani, hauries de saber.
Tu, Pichi, també hi has estat?
Jo vaig estar l'estiu passat.
I què? Brutal, no?
Un caos d'una ciutat terrorífica. El tràfic terrorífic i...
Gent, vull dir, jo crec que les motos... O sigui, nosaltres...
Quatre en moto i sense casco al cap d'ells.
Exacte. Jo li vaig preguntar a un policia, però a veure... un guia, però un moment, ens estava passant per davant de la policia, estan passant tres tios sobre una moto. Jo dic, coi, però què passa aquí? I diu, no, és que tenen coses més importants a les campines. I
jo tinc una anècdota, vaig veure, a més anava amb el meu fill que devia tenir 9 anys, i vam veure un nen que no devia tenir més de 13, fent cavallet amb un ciclomotor d'aquests, pels carrerons aquells que hi ha per allà, sense casco. El meu fill no sabia on posar-se. Ella pensava, però això es pot fer?
I tu dient-li, no,
no t'ho prenguis com a exemple.
En fi, senyors, ho deixarem aquí. La setmana que ve amb el Parisser. Si és la setmana que ve, l'Aleix ja tornarà.
No hi ha lliga, no.
Bueno, però alguna cosa haurà de parlar, Solsona.
No.
Val.
Ja et vols escaquejar, Dani?
Per què no hi ha lliga?
Perquè hi ha la final de Copa.
Ah, sí, no me'n recordava.
Home, el dissabte, o sigui, a Madrid.
Dissabte, aquí.
Raro és que no hagis anat al Bruce Springsteen. T'agrada el boss o no t'agrada el boss?
El bros.
A tu t'agrada pitjor o no, el Bruce Springsteen?
Sí, aquesta vegada no vaig anar, però l'anterior sí que vaig anar.
Carai!
Tio modern.
Sí, home.
Bueno, és que és de la mateixa edat que ell, eh?
Exacte. Farllava la cosa. I que tu, què?
Més o menys.
Val, molt bé. Gràcies, Pichi Alonso. Bona nit, una abraçada.
Bona nit.
I gràcies també, Dani Solsonet, Xavi Vilajoana. Bona nit, eh?
Bona nit.
Gràcies, Sabe. Fins ara.
Bona nit. Tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Dani Aguilar. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, El món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi, una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1.
podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és el tema que va disparar la curta però exitosa carrera artística d'Amy Winehouse. Coneixeu la història de Rehab? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
10 minuts i la una, encara moltes coses el tu diràs. Estàvem parlant de futbol internacional, més enllà del Nàpols. Avui, Pol, el Manchester City ja és líder de la Premier després de la victòria contra el Fulham.
Sí, els de Guardiola recuperen el lideratge que van assolir a la jornada 16. Els citizens que ara tenen un punt més que l'Arsenal, que juga dimarts contra el Chelsea, per tant, ara tenen un partit a menys. Avui la notícia, més enllà de la victòria, és que Haaland ha igualat el rècord d'Andy Cole i Alan Shearer com a màxims golejadors de la Premier en una sola temporada. I encara queden 6 partits de Lliga, dur ja 34 gols i segurament en farà uns quants més. I el que també és important, cap lesionat, ja pensant en el Madrid, més enllà de De Bruyne, que va donar el canvi contra l'Arsenal.
L'altra notícia la tenim a França, Pol.
Sí, perquè el PSG ha palmat 1-3 a casa contra l'Orient, el desè classificat, Messi i Mbappé titulars, han jugat amb 10 gairebé tot el partit per l'expulsió de Hakimi, i el pitjor segurament per ells és que, bé, conserven el lideratge, però el Marsella ha guanyat i estan a només 5 punts quan queden 5 jornades pel final.
I Alemanya, el Bayern, no ha fallat a casa contra el Cue.
Exacte, victòria 2-0 que ha sumat a la derrota del Dortmund d'ahir fa que el Bayern recuperi el lideratge amb un punt d'avantatge i compta amb xiulets a l'Allianz. L'ambient al club moniquès tampoc és el millor ara mateix.
GP RAC 1.
Tu diràs, RAC1, en un dels altres focus informatius d'aquest cap de setmana, com ho és el circuit de Xerès, on s'hi ha disputat el Gran Premi de Motociclisme d'Espanya, i ho ha viscut durant tots aquests dies el nostre home motor, en Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Amb un nom propi, vaja, un parell de noms propis, però comencem amb el primer, que és un català, que és un pilot que es diu Dani Pedrosa, que mira, avui ho pensava, Quim, us escoltava durant la transmissió de la cursa i pensava... Una miqueta fenomen Rafa Nadal. A mi em fa gràcia quan Rafa Nadal va jugar al Godó i juga a la pista Rafa Nadal. Doncs avui Dani Pedrosa estava agafant un revolt que duia el seu nom. Per tant, imaginem-nos la magnitud del que és un pilot com ell, que avui, això sí, pot ser que l'haguem vist per última vegada en una cursa MotoGP.
Sí, de fet, aquesta sensació ja la vam tenir el 2018, quan es va retirar com a pilot en actiu al Gran Premi de València, que com cada any tancava la temporada. Des de llavors, Pedrosa fa de pilot de proves de KTM, ja havia fet una reaparició al Gran Premi d'Estíria de fa 2 anys, però era en plena pandèmia, i per tant ell va córrer però no tenia la dimensió actual, sí. I la veritat és que aquest cap de setmana a Jerez, amb 37 anys i 4 anys després d'haver-se retirat, doncs d'una banda ha viscut un bany de masses i ha notat que la gent se l'estima fins i tot més del que ell es pensava, tant el públic com fins i tot pilots i tota la gent del Mundial, i d'altra banda ha demostrat que continua sent molt ràpid en moto. Evidentment no ha guanyat ni ha fet podi, deixa'm dir que només faltaria.
Home, clar, si no.
Però ho ha fet molt bé. Divendres era el més ràpid del primer entrenament del cap de setmana, tota una campanada, acabava el dia 3er, ahir dissabte 6er a qualificació i 6er a la cursa sprint, i avui a la cursa gran ha acabat 7er i encara buscant-li les pessigolles a Luca Marini, intentant-lo passar sobre la línia de meta a l'últim moment. Per tant, déu-n'hi-do, no? Després de 4 anys sense córrer, doncs encara la velocitat i la competitivitat que té Dani Pedrosa, que ha acabat contentíssim per tot plegat, i sobretot, ell que és un personatge seriós i treballador, per l'èxit de KTM, perquè avui la cursa l'ha guanyat Bagnaia, però Bart Binder segon i Jack Miller tercer han pujat al podi, són els dos pilots oficials titulars de KTM, que també van fer podi a l'esprint. Va guanyar Binder i Miller va ser tercer. Per tant, cap de setmana rodó per un Dani Pedrosa que ha acabat molt content.
Estic molt content com a la velocitat que he tingut després de tants anys de no córrer i a més, molt feliç per l'equip, perquè tant ahir com avui han estat els dos pilots al podi.
Content pel que ha passat a la pista i, com ens ha explicat a l'entrevista que l'hem pogut fer aquesta tarda, especialment per la vessant emotiva, per tot l'efecte que li han demostrat des de fora. Dani Pedrosa, RAC1.
Home, la rebuda que he tingut del públic ha sigut indescriptible. Jo no ho havia vist mai d'aquesta manera, tot el circuit, però d'una manera, ja des del divendres, dissabte, diumenge, avui, quan hem fet la volta amb el bus, ha sigut brutal, m'he emocionat molt, ha hagut un punt que he estat a punt de plorar, i també t'haig de dir que els pilots han sigut una... m'han rebut amb molt de carinyo i ha sigut una sensació molt maca.
I la gran pregunta, el tornarem a veure córrer? Pel que m'ha explicat, Dani, jo diria que no.
Aviam, no sé, tot ho hem de parlar amb l'equip. Si realment és necessari, doncs, bueno, mirarem de tornar a fer-ho, però sí que és veritat que és un perfecte comiat i també s'ha de dir que ara mateix s'ha de deixar espai als joves i és el moment d'ells.
Molt bé, doncs té clar el seu lloc, diguem-ne, Dani Pedrosa, ara mateix en el circ del motociclisme mundial, però vaja, com deia en Quim, molt bona feina la que està fent, perquè les KTM han arrencat el Mundial amb molt bones prestacions i, evidentment, d'això en bona part hi ha un pilot provador com Dani Pedrosa, amb tota l'experiència que té darrere, que està ajudant a Miller i a Binder en aquest sentit. Dani Pedrosa, un dels noms propis, l'altre el campió, que avui, Quim, després d'un parell de curses difícils, ha tornat a guanyar.
Sí, de fet, és l'amo i senyor del campionat, no només perquè porti el número 1 al carenat de la seva moto, sinó perquè ha guanyat dues curses, parlo de curses grans, i a les altres dues va caure liderant, és a dir, dominant també la situació. Vaja, si caus és que no ho estàs dominant bé, però si vas al davant alguna cosa estàs fent bé o almenys estàs demostrant ser el més ràpid. Pecco Bagnaia, en un cap de setmana complicat a nivell psicològic per venir de dues caigudes i que a més no va començar bé, divendres va quedar fora de l'accés directe a Q2 i ho va haver d'arreglar dissabte al matí sent el millor a la Q1, i avui s'ha endut la victòria. Una victòria lluitada, perquè l'han penalitzat per fer un avançament en què ha tocat a Jack Miller, ha hagut de tornar-li a cedir la posició, Binder s'escapava, Bagnaia l'ha atrapat, l'ha superat i després s'ha defensat bé, perquè Binder és valent i duen el cos a cos i, evidentment, ha buscat la victòria. Un gran triomf pel campió i líder del campionat, Pecco Bagnaia.
This race wasn't easy in terms of...
Aquesta cursa no era fàcil a nivell de mentalitat. Després de dues caigudes era fàcil estar calmat, però jo volia aquesta victòria per motivar l'equip, per la feina que fem i també per mi mateix, pel meu ego. Estic molt content.
And I'm very happy.
Dic líder perquè avui qui sortia primer era Marco Bezzecchi, però ha acabat per terra, i ara qui encapçala la general és Bagnaia, amb 22 punts de marge sobre el pilot de la BR46 i 25 sobre Brad Binder, que amb la victòria d'ahir al segon d'avui també ha escalat força posicions a la general.
Això pel que fa a la part capdavantera, pel que fa als catalans, Quim, que hem de destacar?
Doncs cap de setmana discret a nivell de resultats. L'Aleix Espargaró va fer la pole ahir matí, que sí, això està molt bé, sí, però va caure a l'esprint i avui només ha pogut ser cinquè. I ens ha explicat que ha detectat un problema important a la seva moto. Rapidíssima quan té via lliure, però quan ha de lluitar amb el cos a cos, alguna cosa no funciona.
Pole position aquí, òbviament que és algo molt bonic, que quedarà per sempre, però m'esperava molt més de la cursa. Hem perdut moltes posicions a totes les sortides de les sprints i de les carreres llargues, i això després ha fet que no pugui adelantar. Realment la nostra moto va molt bé, estic molt content amb la meva moto, però els diumenges no puc adelantar. A la que estic darrere els altres, no sé si per tema aerodinàmica o per la pressió del pneumàtic del davant, però no sóc capaç d'adelantar. I al final no, aquest esport no és d'anar ràpid sol, sinó d'adelantar, de competir, i això, amb això la Aprilia té que millorar.
Doncs malgrat sortir des de la primera posició, reconeix que ha de millorar l'Aleix Espargaró la seva Aprilia. La resta dels catalans no els hem deixat?
Vuitè Àlex Márquez, Maverick Viñales s'ha hagut de retirar per un problema mecànic, Àlex Rins ha caigut, també el mallorquí Joan Mir.
Molt bé. Pel que fa a Moto2, Quim?
Victòria de Sam Lowes, que ha estat intractable tot el cap de setmana. Segon, Pedro Acosta, que es posa co-líder del Mundial. De fet, líder, perquè és primer, però empatat a punts amb Toni Arbolino, avui quart. El madrileny Alonso López ha completat el podi tercer. Els catalans, vuitè Albert Arenas, setzè Jeremy Alcoba. I a Moto3, abans que m'ho preguntis, ja m'avanço.
Sí.
Victòria d'Ivan Ortolà, que és la segona consecutiva, amb el colombià, que de fet és madrileny, però de mare colombiana, David Alonso, segon. Jaume Macià, tercer. Dani Alugado, que ha estat sisè. Continua líder del campionat amb 4 punts de marge sobre el brasiler Diogo Moreira i 9 sobre Ivan Ortolà. Setena posició de Xavi Artigas, que és cinquè a la general a 18 punts del liderat.
I ara que el Mundial s'atura fins d'aquí un parell de setmanes, a França, alemans, evidentment levants, evidentment molt pendents del que pugui passar amb Marc Márquez, que serà un dels noms propis d'aquests dies. Us seguirem explicant. Quim, gràcies, una abraçada.
Bona nit, i la setmana que ve Superbikes, un bon espectacle al circuit.
Boníssim, és veritat, no us ho perdeu. Que vagi bé, Quim.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. I del motociclisme, els monoplaces, avui que s'ha disputat la cursa llarga del Gran Premi de l'Azerbaidjan. Hola, Álvaro Ademà, bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Avui amb doblet perquè no hi hagi novetats dels Red Bull.
Sí, continua el domini de Red Bull, que avui ha aconseguit una nova victòria, la quarta i un nou doblet, el tercer en els quatre grans premis disputats fins ara aquesta temporada. Però no ha estat Max Verstappen, sinó el seu company d'equip, Checo Pérez, que ha creuat la línia de meta en la primera posició. Leclerc, amb el seu Ferrari, començava des de la pole position i s'ha mantingut primer en el moment de la sortida, però primer Verstappen i després Checo no han trigat en superar-lo. L'holandès ha perdut el liderat, ja que just després de la seva aturada de boxes hi ha hagut un safety car que l'ha perjudicat i l'ha fet caure fins a la tercera posició. No ha tingut problemes per tornar a superar Leclerc i posar-se segon, però no ha pogut amb Checo Pérez, el seu company d'equip, que avui ha aconseguit la seva segona victòria del curs, la segona al circuit urbà de Bakú, on ja havia guanyat l'any 2021, convertint-se d'aquesta manera en el primer pilot que és capaç de repetir victòria en aquesta pista. Checo redueix fins a només 6 punts l'avantatge de Max Verstappen al capdavant del campionat després de la disputa de les 4 primeres curses. Per darrere dels totpoderosos Red Bull, Leclerc ha estat tercer, completant el podi, aconseguint d'aquesta manera el primer podi de l'any per Ferrari. Leclerc ha acabat just per davant de Fernando Alonso i de Carlos Sainz, quart i cinquè, respectivament. El proper Gran Premi, cinquè ja de la temporada, diumenge que ve, a un altre circuit urbà, a Miami.
Vinga, i acabarem el Tu diràs amb la resta de les notícies en format breu. Anem al bàsquet. Avui s'ha completat la jornada de 30 a l'ACB i han jugat 3 dels 4 catalans. Pol.
I comencem per les bones notícies, perquè el Barça ha guanyat el Betis fàcil, gairebé un entrenament, 77-85, amb el cap més posat en el partit de dimecres contra els Alguiris a Kaunas, un partit que pot ser definitiu per ser a la Final Four. Aquesta victòria deixa el Barça líder de l'ACB empatat amb el Baskonia, que també ha guanyat. En canvi, males notícies per la Penya i el Girona. Els verdinegres han perdut a la pista del campió de Copa, l'Unicaja de Màlaga, derrota post-eliminació europea, 78-69. Possiblement els badalonins hagin acusat la fatiga del partit de dimecres a l'Eurocup, un partit on això sí ha destacat els 26 punts i 31 de valoració d'Ante Tomic. Per cert, Carles Duran ha lamentat insults de l'afició malaguenya cap a Joel Parra i el seu equip. Per posar-ho ràpidament en context, Parra va dir fa setmanes que l'Unicaja era un equip sobrevalorat en una conversa a xarxes i avui el públic s'hi ha tornat.
Me sabe mal por el chico, no conocen a Joel, no saben lo a ver si se me entiende bien, lo bromista que es. Luego la gente se pone medallitas, ¿no? Pues él es un jugador de la selección española, ¿no? No creo que merezca el trato que ha recibido hoy, pero voy a aprovechar y que nos falten el respeto, en general me refiero, en los campos no pasa nada. Pero hoy me he ido y aparte de insultarnos, cuando ya había acabado el partido, nos insultan delante de una fila de 20 niños.
Molt molest, molt enfadat, Carles Duran. Només mentrestant, faltaria. Sí, déu-n'hi-do el que ha passat. Un Girona, sense Marc Gasol, per molestes al peu, s'ha deixat remuntar contra el Gran Canària, derrota 78-73, que els deixa a 2 partits del descens. Recordem, l'altre equip català, el Manresa, està a 1.
I compta amb l'altra notícia. Aquesta sí que és la notícia trista de la jornada, Pol.
Sí, perquè el Madrid també jugava avui, ha guanyat el Saragossa, al Wizzing Center, i la curiositat o la notícia, com deies, era veure com rebia el públic a Yabusele, a Dec, a Llull Baja, els jugadors que van protagonitzar els lamentables incidents de dijous passat contra el Partizan. Doncs primer, el Madrid no ha sancionat cap dels seus jugadors que han jugat avui, sí que ho va fer l'Eurolliga, i no només això, el públic el rebia així.
Això és gent aplaudint a un tio que l'altre dia va fer una clau de judo a un altre jugador. I la gent l'aplaudeix. Vaja, és que a mi em sembla absolutament lamentable. En qualsevol cas, victòria del Madrid, 93-86. També hem de dir que Laia Flores no seguirà a l'Uni Girona, avui ho ha anunciat. I estàvem pendents també de la NBA al playoff, perquè els vigents campions se la jugaven a Sacramento el setè definitiu partit. Han guanyat de 20 i jugaran contra els Lakers les semifinals. Aquesta tarda els Heat han sumat el primer punt de la sèrie de les semis a l'est contra els Knicks de Nova York. Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, i encara abans de tancar, encara tenim en marxa en tennis el Masters 1000 de Madrid. Que tard acaba un partit de setzens de final, en aquest cas de Davidovic contra Rune, al partit del tercer set i el tie-break. El primer se l'ha endut Davidovic, el segon Rune, i ara mateix 3-3 al tie-break. Més enllà d'això, Arnau Pou, Carlos Alcaraz avui ha guanyat.
Sí, Dani, per 6-2 i 7-5 a Dimitrov, a la tercera ronda del Mutuo Madrid Open, el rival a vuitè serà Alexander Zverev, contra qui el murcià va guanyar la final de l'any passat. I demà serà el torn de Paula Badosa, que jugarà no abans de les 4 de la tarda contra la grega Maria Sakkari, partit de vuitens de final.
Tenim notícia també d'hoquei patins.
Sí, el Vilassana ha perdut la final de Champions femenina davant el Gijón per 6-1. Mentrestant, a l'hoquei Lliga s'ha acabat la fase regular i ja estan definits els emparellaments del play-off pel títol. Hi haurà 6 equips catalans i el duel són Barça, Alcoi i Reus Noia en una banda del quadre i a l'altra Liceo Igualada i Calafell Lleida. D'altra banda, el Girona i l'Arenys de Munt jugaran l'eliminatòria per evitar el descens.
I també una notícia de rugbi perquè la Santboiana ha perdut contra el Burgos a la semifinal de la Copa del Rei per 46-26. Gràcies, Ardau. Bona nit.
Bona nit.
5 per sobre de la 1. Fins aquí el Tu diràs d'avui. Un Tu diràs en què hem de felicitar-nos per aquesta victòria del Barça en el títol de Lliga. Avui ha guanyat l'Sporting de Huelva. I també de l'Espanyol, que fa que tregui una miqueta al cap i que com a mínim hi hagi bones notícies, estarà mateix a 2 punts de la permanència. Demà, més esports aquí amb el Pariser. Descanseu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1 i 5 minuts. Bruce Springsteen s'ha acomiadat aquesta nit de Barcelona amb un segon concert pel record a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, prop de 60.000 persones s'han tornat a congregar a Montjuïc, malgrat la pluja, i han demostrat que la sintonia del Bosch i la ciutat de Barcelona és única, Maria Cusó.
Després de 2 soldats a l'Estadi Olímpic, Bruce Springsteen dona per inaugurada la seva gira europea. Malgrat que la tempesta que ha caigut a mitja tarda a Barcelona ha fet tema el pitjor als milers de seguidors del Bosch, el concert s'ha fet amb tota normalitat i ha tornat a ser un desplegament de talent i d'energia per part de Bruce Springsteen, que als seus 73 anys encara té corda per estona. El Bosch ha pujat a l'escenari quan faltaven 4 minuts per les 9 i ha saludat el seu fidel públic amb un Hola Barcelona, Catalunya us estimem, i la cançó My Love Will Not Let You Down. Un canvi de guió respecte a divendres, quan va començar el concert amb No Surrender, que avui ha estat el segon tema de la nit. El Bosch ha tornat a l'escenari barceloní amb més energia i rock, si és possible, que divendres, amb algun petit canvi de repertori, com Coming Home o Ramrod. Per cert, que aquesta nit hi ha hagut una nova presència destacada entre el públic. Tom Hanks ha estat a l'Estadi Olímpic acompanyat de la seva dona, la també actriu Rita Wilson.
Més qüestions, una notícia de darrera hora, perquè de la plana internacional el president turc Recep Tayyip Erdogan ha anunciat que els serveis secrets de Turquia han matat el líder d'estat islàmic, Abu Hussein al-Qurashi. Erdogan ha dit en una entrevista a la televisió pública del país que l'han matat en una operació a Síria.
Els nostres serveis d'intel·ligència han estat seguint el suposat líder d'estat islàmic, Abu Hussein al-Qurashi, durant molt de temps. Espero que a partir d'ara continuem la nostra lluita sent implacables contra les organitzacions terroristes.
És, per tant, un anunci d'Erdogan, el president turc, que ha confirmat que el van abatre dissabte, i ara estem a l'espera que Estat Islàmic hi digui la seva i confirmi o desmenteixi aquesta informació. De tornada a casa nostra, la pluja d'aquest diumenge, que ha caigut amb força, sobretot al Vallès Occidental i altres comarques de la demarcació de Barcelona, es podria repetir aquest dilluns, no al nivell dels aiguats d'aquest diumenge, però els ruixats continuaran a gran part del país, tret de Ponent i també tret de les Terres de l'Ebre. Martí Oliveres.
Doncs sí, l'abril que marxa per la Porta Gran a les comarques de Girona i Barcelona, amb registres importants de pluja, que aquest dissabte es van concentrar sobre tot entre el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, amb capçaleres de rius que rebien molta aigua, més de 50 litres per metre quadrat, i aquest diumenge ha estat el torn del Vallès, de Barcelona, zones molt assedegades, feien alguns casos més de 60 dies que no hi plovia tant, i aquesta situació repetirà demà. Tindrem tronades, no tan intenses segurament com les de dissabte i diumenge, però en qualsevol cas seguirem remullant, seguirem regant la meitat est del país. La mala notícia és que Ponent i el sud continuaran al marge d'aquestes precipitacions, que localment poden tornar a ser intenses.
De la plana política, pel que fa a les eleccions municipals, la Junta Electoral de Barcelona ha obligat el PDeCAT a cedir el 50% dels seus drets electorals a Junts per Catalunya en aquelles localitats on es presenten tots dos partits. A la resolució, a la qual ha tingut accés l'agència EFE, s'estipula que en aquells municipis on només es presenti una de les dues formacions, aquesta tindrà el 100% dels vots electorals, sigui Junts o sigui el PDeCAT. De cara al proper 28 de maig, Junts per Catalunya presentarà un total de 728 candidatures, mentre que el PDeCAT en presentarà 181. Tots dos partits s'enfrontaran en més d'un centenar de localitats. I per cert que, encara vinculat amb les municipals, els votants d'Ada Colau diuen que en cas que s'hagi de fer un pacte, prefereixen fer-ho amb Esquerra Republicana que no pas amb el PSC. Ho diu una enquesta del diari Ara, una opinió que ha canviat després de la marxa de Jaume Collboni del govern municipal el passat mes de gener. Ara la informació esportiva amb Arnau Pou.
El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina per quarta vegada consecutiva després de guanyar per 3-0 a l'Sporting de Huelva. Un partit al qual ha reaparegut Alexia Putellas. Jana Fernández ho ha valorat així en declaracions al Tu Diràs.
Jo quasi em poso a plorar pel fet que representa això, perquè sé, ho he viscut des de la meva pell, aleshores sé com es sent, no? I més sent Alexia que l'afició, crec que li ha donat una benvinguda inolvidable, ja no només per ella, sinó per tothom.
Les de Jonathan Giraldez han guanyat la Lliga per quart any consecutiu, igualant un rècord propi de fa 7 temporades. A la Lliga masculina, l'Espanyol ha sumat els 3 punts davant el Getafe amb un gol de José Lu de penal. Amb aquesta victòria sumen 31 punts i són a 2 punts de la salvació quan en queden 18 en joc. Aquest dilluns tancarà la jornada el Mallorca Atlètic i el Sevilla-Girona en directe a RAC1. A la Lliga ACB, el Barça continua líder després de guanyar el Betis per 77-85. D'altra banda, derrota del Girona a Gran Canària de 5 punts i de la Penya de 9 a la pista de l'Unicaja. En motor, victòria per Peco Bagnaia, el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, que recupera el lideratge del Mundial. I el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaiyán, victòria de Checo Pérez, quarta posició per Fernando Alonso i cinquena per Carlos Sainz.
Per ara és tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat i també al món a RAC1, aquest dilluns a partir de les 8 del matí.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, és aquell moment que és una hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que estan obrint un ull, o els dos, fins i tot, en un acte d'heroisme considerable, sent aquestes hores en diumenge, i que el dia tot just comença per ells, i que tenen la impressió raonable i lògica que el món encara està per vestir i que d'alguna manera tot és possible, intempestiva per tots aquells que tot just o estiguen anant a dormir o ja faci molt pocs minuts que hi són, perquè han allargat la nit per motius molt diversos. Doncs bé, en aquesta hora, que és això, entre plàcida i intempestiva, ens desplacem en un raconet que ens encanta de la geografia no revelada mai del nostre país, un carreró empedrat que porta, al final és un cul de sac, porta fins a un edifici que no té masses pretensions artístiques, arquitectòniques, però que al seu interior, darrere aquesta porta desmenjada ja una miqueta que se li nota en el pas dels anys, al seu darrere hi ha autèntiques meravelles. N'hi ha piles i piles organitzades en lleixes i en passadissos i en habitacions. I és el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera l'Albert Reorlegui. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs? Com
molt
a
bé,
tot?
Molt bé, molt contents. Sí. Home, venim d'una setmana molt intensa, sí, d'un Sant Jordi molt intens la setmana passada. I de...
Home, a més, no veu tenir cap xafa com l'any passat,
no,
que va ser un dels grans al·licients d'aquella diada, no?
D'aquell programa de ràdio, que es va acabar prematurament després de caure una pedregada considerable. No, va ser un dia esplèndid, la veritat. Diumenge passat va ser un dia esplèndid. Crec que ho va gaudir moltíssima gent. No ja dic la gent que es va acostar fins a la ràdio, sinó en general va ser un dia de rècord, que ho va explicar tothom, fins i tot un punt excessiu de gent als carrers, en aquest cas a Barcelona.
Sí, sí. Però... Bueno, a Barcelona i a tot arreu, Jo no vaig veure de Sabadell i noi, és que allà tota la zona del mercat i a la plaça d'Ajuntament és que...
Però t'explica moltes coses, acostar. Això també t'explica moltes coses, de les ganes que hi ha de fer moltes... Sí, de recuperar la vida i de recuperar el carrer,
I que és molt maco, clar que sí. Escolta, cada any tenim aquelles petites pegues de dir, ostres, hi ha massa gent, hi ha massa cos, massa tot, tot resulta com bastant atabalador, però amb el balanç és tan, tan positiu que, escolta, ja estem esperant de cara l'any que ve que s'hi torni a repetir.
I has començat a llegir els llibres que vas rebre?
No, perquè jo sóc d'aquells que fins que no acaba un llibre no comença un altre. Llavors, clar, jo estic, a més, arrenglarats amb una filera, m'estan esperant tots els relats de Stefan Zweig, que aquest va ser el llibre que em vaig autorregalar la setmana passada, però també hi ha un que es diu Mood Larking, que és un llibre d'una historiadora anglesa que s'ha dedicat a fer recopilació de tots els objectes que ha trobat en el fang al riu Tàmesi, que ens permeten tenir una història d'Anglaterra els últims 2.000 anys. I va ser una conta de l'avantguardia fa unes quantes setmanes que em va interessar molt, i després també m'han regalat una altra. Vull dir que no, si estic supercontent, i bueno, clar, és allò de dir, ai, quan començarem a llegir llibre, perquè és aquella mena d'emoció de dir, a veure quan acabarem un i començarem l'altre, no?
Bé, anem de moment el que llegirem seran les cartes que continuen arribant.
Correcte. Sí,
i que, vergonyosament, ara que ja estem canviant de mes, vergonyosament continuen sent del desembre, m'han dit.
Mira, tenim l'última del desembre, bueno, 14 de desembre, i la primera del mes de gener,
vaya,
que és del dia 2. És tremendo. A més, és una postal, a més, vull dir...